Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa de dimarts 20 de maig de 2025. Tot l'equip ja està a punt per oferir-vos els continguts habituals del dimarts i d'altres que són exclusius d'aquest 20 de maig. En nom de tot l'equip, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Així que acabem el sumari. D'aquí uns minuts saludem el Marc Paredes, que ens explica com serà el temps aquests primers dies de la setmana. Ja sabeu que divendres hi torna per fer la prèvia del cap de setmana. I a continuació, la terapeuta emocional i educadora infantil Aroa Beltrán avui posa el dit a la llaga perquè parlem de pantalles i del xumet digital. Aquest diumenge i fins al 31 de maig celebrarem la Setmana Sense Fum. I nosaltres, després del flash informatiu, a partir de 4:45, li dediquem el tema de la setmana. Hi participarà la Rosa Canyestro, directora de l'equip d'atenció primària Vilafranca Nord, la farmacèutica Anna Ferrer, la vilanovina Rosa Maria López, que ha creat un mètode per alliberar-se del tabac a través de la programació neurolingüística i la hipnoteràpia, i també escoltarem el testimoni d'un exfumador, del Marià Villanueva, que va deixar de fumar després de patir un infart. Un tema de la setmana que començarà a 10:45 i fins les 10 tindrem els perfils professionals de la salut, la Rosa Canyestro i la farmacèutica Anna Ferrer, i que reprenem a 10:06 i fins 11:15 parlarem de programació neurolingüística i d'hipnoteràpia per deixar de fumar i escoltarem el testimoni. Així, fins 11:15, nova cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flash d'aquest dimarts. Deixarem el fum i a 11:45 arriba la gastro amb el Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Plegats ens porten plats de temporada i el Xavi els marida la mar de bé. A 11:06, la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, condueixen el català al carrer amb una petita classe d'expressions, de vocabulari, actualitat i el concurs, on avui regalem un parell de llibres, Emparellams, de Vindy Books, i El tresor amagat, de Salvatella Editorial, per nens i nenes a partir de 9-8 anys. Doble premi avui. Truqueu-nos al 938-27-26-26. A 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a l'últim flash del dia, després pantalles i, per acabar, les fake news que ens acostarà la Lourdes.
El temps.
La setmana ha començat amb bonança. Com continuarà? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Hem arrencat aquesta setmana amb un temps insegur perquè, de fet, ahir a la tarda i vespre vam tenir algunes precipitacions que van afectar en especial les comarques del Pla de Lleida i van deixar doncs, força litres, fins i tot amb calamar-se. I avui, al matí, ens llevem amb un temps força estable perquè el sol s'imposa novament a tot el territori. Tenim poc fred ara mateix. De fet, les temperatures són relativament suaus, tot i que les mínimes avui han baixat respecte als darrers dies, i de cara a la tarda tornarem a tenir aquesta situació de nuvolades tot i que avui les precipitacions quedaran molt més restringides cap a la cara nord del país, especialment cap a les comarques gironines, però sí que tindrem aquests núvols que afectaran sobretot de cara a aquesta tarda i les temperatures mínimes avui tendiran a baixar lleugerament, però no obstant això, la sensació de calor o suavitat serà molt accentuada novament de cara a les hores centrals del dia. A partir de demà, dimecres, pocs canvis en el pronòstic, tornarem a tenir aquesta situació de sol, sobretot a primeres hores del matí, a la tarda fins i tot encara s'imposarà i els ruixats seran molt més residuals i temperatures que novament al migdia seran molt altes i fregarem aquests 27, 28 o 29 graus de temperatura. Per tant, ambient preestiuenc. I de cara als propers dies haurem d'estar pendents perquè de cara a dijous, divendres, a veure què acaben de configurar els mapes, però podríem tenir una altra situació de precipitacions, ruixats. Ara mateix seria el dia més insegur, dijous i primeres hores de divendres, però en qualsevol cas ho haurem d'anar afinant perquè la primavera, és això que dic, doncs té molts canvis i doncs la situació pot canviar de molt poques hores vista. Per tant, ho anirem seguint amb atenció, però de moment el sol lluirà, això segur, fins dimecres. Per tant, anirem seguint les properes actualitzacions. Això és tot. Bona setmana.
La nostra cita mensual amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán ens porta avui a parlar de pantalles i del xumet digital. I ja ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Sí, obrim ja aquesta plana educativa, aquesta cita mensual amb l'Aroa Beltrán. I avui obrim un supermeló. Avui parlem de pantalles i xumet digital. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli.
Obrim meló, eh?
Encantada. Obrim melorats.
A l'ordre del dia, el tema de les pantalles, d'aquest xumet digital, avui em comentaves ara, acotem tot això a l'edat compresa entre els 0 i els 3 anys perquè ens hi pugui... perquè ens hi puguem aprofundir una miqueta i ens hi capiguen aquests minutets que tenim.
Total. I a més, Eli, és per on comença tot, no? Vull dir, a vegades aquest xumet digital va d'això, no? D'aquests nens tan petits que de quina manera els fascina, no? Les pantalles, que diem, uala, és que de molt petits ja saben estar com funciona. Sí.
Sí, sí.
Que és que ara tenim molta informació, sabem que no és que els fascin, bueno, sí que els fascina, ara ho explicarem, però són addictius. Al final el que provoca és un cicle de recompensa, no? Que el que genera és aquestes hormones de dopamina. I davant d'aquestes pantalles, aquestes edats tan primerenques, que estan desenvolupant, perquè recordem que el nostre cervell es desenvolupa del 0 fins als 21 anys, al tanto, Però sobretot en aquests primers anys, no?, on les connexions neuronals que hem explicat molts cops es generen tan fàcilment i es fan, doncs, és un impacte molt, molt heavy, I en aquest moment, pues, aquests nens no tenen ni habilitats ni qualitats, no?, per adquirir realment el que genera per regular això, no? Per tant, el que els hi provoca és aquesta fascinació, que no confonguem, no és una atenció sostinguda, és una fascinació, vale? Aquesta exposició a les pantalles. I això genera, què genera? Pues aquesta addicció, no? La disminució de l'atenció en infants molt petits. Després ho remarcarem, però el vocabulari, l'altre dia escoltava un expert que deia que als Estats Units han retrasat tots els ítems de desenvolupament, no? Que ens donen a les mares primerenques perquè fem el xec, no? De dir, els 2 anys han de fer tal. Doncs han retrasat el vocabulari un any.
Wow.
I moltes habilitats que tenen que veure, sobretot amb les funcions executives, més d'un any de retras. Uau.
Déu-n'hi-do, eh? No?
Llavors, hi ha moltes recomanacions de la salut. És molt heavy perquè a mi m'encanta quan diu, al final d'aquestes recomanacions, diu, no hi ha cap estudi que apoyi la introducció de les pantalles en la infància.
Però malgrat tot...
Hi són.
Ah, exacte.
Heavy, eh? Mm-hmm. Però bueno, a poc, amb consciència i... com diríem, entenent, no?, el que ens ha provocat, que ha sigut una moda que ens han implantat i com a una nova tecnologia, algo que tenia o semblava que havia de ser bo, no?, o que havia de portar coses bones, ara estem veient pues, que no. I ja, amb un altre, si vols, parlem dels adolescents que tenim ara a conseqüència d'això, no? Però...
Exacte, aquest és un altre meló.
Sí, és un altre meló. Sí. És del mateix bé, però ha semblat un altre.
Efectivament.
Però a mi el que m'agradaria explicar una mica i és que a vegades, pues, per què tenen aquesta fascinació? Per què ens enganxen tant de tan petits, no? O perquè els hi deixem un mòbil i clar, no hi ha nen. Però no som conscients que això de que no hi hagi nen o nena, no? Està impactant d'una manera brutal en aquest cervell. ¿Vale? Perquè és un impacte real, a més. Eh? És que és bèstia. Perquè et serveix aquest cervell en evolució, evidentment, perquè s'està desenvolupant ara mateix, des de pocs mesos de vida, absorbeix tots els estímuls que troba. ¿Vale? És plasticitat, és moldejable, 100%, ¿vale? Segons els estímuls, inclús, ja et dic, als poquets mesos de vida, aquests colors, aquestes brillantors, aquests sons, aquests moviments ràpids que provoquen les pantalles, ¿vale? Capten, o diria més, capturen la seva atenció. ¿Vale? I aquest estímul el que fa és activar el cervell d'una manera... tan intensa que el que fa és que es generin en aquesta pantalla, ¿vale?, amb aquestes imatges tan ràpid o de manera molt activa, diríem, ¿vale?, es generi tot un seguit, una sobreestimulació, ¿vale?, que afecta directament aquest cervell. ¿Vale? El prefrontal, la corteja prefrontal, ¿vale?, que és on és l'encarregada, no?, d'aquesta atenció, d'aquesta concentració, del control d'impulsos, de la presa de decisions, d'un munt de funcions executives, com hem dit abans. No? Però el problema que és que la immaduresa d'aquest cervell, ¿vale?, perquè recordem que és una edat molt primerenca, que això es pot donar, ja ho diem, en pocs mesos de vida, però sobretot fins als 6 anys, ¿vale?, i sobretot del 0 al 2, ¿vale?, aquest cervellet no té la capacitat encara, ¿vale?, de generar tot això. ¿Vale? Encara que les pantalles, ¿vale?, aquestes llums, aquests sons, aquests moviments, el que fan és que l'activen artificialment. ¿Vale? I aquesta part del cervell el que fa és fer despertar-los amb aquests estímuls, ¿vale?, perquè estiguin atents, mantenir-se atents. ¿Vale? El que diríem el xumet digital, no? Paf! Però què és lo xungo? O què és lo fort, no? Pues, que tot això s'està generant de manera artificial. No els hi toca. ¿Vale? No és tant. Quan un infant està exposat a aquestes pantalles, ¿vale?, i el cervell s'acostuma a rebre aquesta gratificació immediata, ¿vale?, amb els sons, amb els moviments, com deien, amb aquests colors, amb els dibuixos, no?, quan es miren, recordem que els dibuixos... De fet, tot el que veiem a les pantalles està fet per enganxar-nos. Vale? Però encara més, amb aquests petitons, no?, el que genera són petites descàrregues de dopamina, vale?, que és l'hormona del plaer, recordem, i el que genera és aquest cicle de gratificació immediata. I per això s'enganxen, no? I el que passa és que aquest nen experimenta un plaer, vale?, una pujada, no? Un subidón, diria, vale? I quan aquest estímul desapareix, què passa? Que el cervell, pues, li entra un baixón emocional increïble i el que necessita és més.
Wow.
I així es genera aquesta dependència. Vale? I recordem que això, vale, el que provoca és que el cervell no es desenvolupi com toca. Vale? Com toca o de la manera, perquè evidentment no ens tindríem, no? No tindríem que sostenir, no? O crear aquest cicle o aquestes gratificacions, vale? Perquè estan fetes artificialment. Per tant, el nen, en aquí, els nens, el que fan les pantalles en aquest cervell és que es desenvolupi diferent, vale? a la que tindria que ser i no adquireixi les funcions executives en el moment que toca, vale? Sinó que les ha generat d'aquesta altra manera. La repercussió més important que hi ha d'això, de les pantalles amb els infants de 0-3, sobretot és el retard de l'adquisició del llenguatge, vocabulari molt pobre, deficiència de l'atenció sostinguda, dificultat d'autoregulació, no? És el que anem veient amb infants molt, molt petits.
Déu-n'hi-do, eh?
Uau! S'ha entès bé? Tens algun dubte?
A mi m'agradaria que preguntar-te, Aroa, què recomanaries a les famílies que estiguin en aquest moment? Perquè, clar, la teoria, això ho diem sempre, no? La teoria sembla fàcil, però la pràctica de vegades no és tan fàcil. De vegades el dia a dia, no? la rutina, l'estrès s'imposa i ens veiem una miqueta obligats a aquest xumet digital.
Enxufar una pantalla, no? Mm-hmm. Jo recomanaria, per molt que es pogués, pantalla 0, 100%, vale? Que no ho podem perquè... no la sostinc, aquesta. Però intentar que sigui algo molt planer. Molt planer, és a dir, no dibuixos amb accions, no brillos, no, saps? O sigui, els nens, els infants, en aquesta edat, el que necessiten és interacció humana. El que fan, en molts casos, és necessitar la nostra, no? Atenció, tal... I podem dir, vale, però és que moments necessito parar perquè necessito, jo què sé, estendre la roba, no? Estendre... Ostres, com ho fèiem abans, Eli?
Aquí, això t'anava a dir. Això ha passat sempre.
Com ho fèiem abans, exacte. Recordem aquí una mica. Perquè el que hem de pensar és que en aquest moment que a mi el mòbil li salva el cul... Parlem malament, ara ho sento. li està portant uns estímuls que ja hem vist que no són gens sants.
És una mica... Per tant, efecte boomerang, no?
Exacte. En aquest moment, quan estenem la roba, ens el podem posar sota, donar-li el cubell de les pinces, donar-li... no ho sé, un tros de roba perquè la pengi amb nosaltres... cantar cançons junts mentre estenem... No sé, se m'acudirien un munt de coses, però el que necessiten és això. Sortir a la natura, connectar amb... Pues, amb el fer de cada dia, no? Amb l'escoltar... no sé. Una de les primeres orientacions a les famílies, vale, és la importància també d'entendre que els infants imiten el nostre comportament. Per tant, una bona cosa és un bon moment per revisar-nos quin ús fem nosaltres d'aquesta tecnologia i com podem millorar-ho. Evidentment, si ens ho posem a mirar, i parlo per mi, ens enganxem. Però la nostra repercussió no és la mateixa que amb infants petits, perquè ells estan en desenvolupament, el meu cervell ja no dà pas. no? I evidentment hi poden haver unes conseqüències, però no tenen res a veure amb el que pot provocar amb un infant d'aquestes edats, eh? Però quan més estem amb altres persones, no? Quan més juguem amb ells, mengem sense mòbil, evidentment, no? És important fer el menys just possible davant seu. I així ells tampoc tindran aquesta necessitat ni aquesta, aquesta ganes, no?, de fer-ho.
De fet, parlem moltes vegades, Aroa, de ser miralls, no? Mm. Al final, si els nens ens veuen tot el dia amb el mòbil a la mà, no?, sense fer absolutament res de cas, moltes vegades anant al carrer, no?, es veu, mm-hmm, allò, el nen una mica, fes-me cas, sisplau, papa o mama.
Exacte.
Els estem enviant aquest missatge, no? El mòbil és més important que tu.
Uau, important, eh? Mm-hmm. Pues, aquí la Eli us ha deixat una reflexió. Però és veritat, quin missatge estem transmetent, oi?
Sí, sí.
I aquí anem, no? Si els infants aprenen sobretot de les relacions amb els altres, ostres, em relaciono jo amb tu, no amb la pantalla, no? I si en algun moment jo opto, quan siguem una mica més gran, podem posar la tele i veure alguna cosa junts, bueno, pues no passa res, no? Vull dir, però quin ús li fem? I de quina manera? Com ho acompanyem, no? Com contactem? Estan en contacte amb l'entorn, amb els sentits, diguem-ne, no? Amb la família, l'escola, el medi, no? És important. Si aquí, d'alguna manera, pues, interactuem, no passa res, però mirem el món a través de les pantalles, fa que l'infant estigui contínuament estimulat i desconnectat del que realment és important, o del món de veritat, no? Del que passa al seu voltant, diguem-ne, no? Per això recomanem que es faciliti o no fem ús al mínim possible, vale? De cap pantalla i televisió, bueno, a ser possible cap pantalla, sobretot fins als 3 anys, però diríem que en aquest cas la tele, el que passa és que ara les teles ja tenen YouTube, ja no és
tot,
una tele
amb una
pel·li com abans, no? Però bueno, aquí va també la nostra lògica, no? No, d'acompanyar, que a vegades és la menys, però el fet de que els infants necessiten que juguem amb ells. Ells aprenen a través del joc, ho hem parlat molts cops, sí, no? I la pantalla no és una joguina.
Des d'aquí, ara enviem aquest missatge de pantalles 0 o de pantalles 10%. I sobretot aquesta aposta pels vincles, per compartir, per tornar una mica enrere, per escoltar, per estar, per ser-hi, que és super important, i al final, com bé comentes, és el que nodreix els nostres infants. Ho deixem aquí.
I sobretot.
Digues.
Vale. Sí, sí, recordem, que els nostres fills necessiten que els mirem, que els parlem, que els escoltem i que juguem. No necessiten una pantalla.
Res més a afegir, Aroa. Com sempre, és un plaer tenir-te.
Moltes gràcies.
El Penedès en xarxa. I ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé. Gràcies, Eli.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comissions Obreres convoca una vaga de 4 dies contra l'ERO de Freixenet. Les mobilitzacions aniran de les 10 de la nit de dilluns vinent a la mateixa hora de divendres. El sindicat explica en un comunicat que després de 3 reunions de negociació, la direcció del grup Freixenet es manté intransigent davant la petició de retirada de l'ERO i la proposta de Comissions Obreres i del comitè d'empresa de buscar una solució dialogada. Els punts destacats de la mobilització tindran lloc als dies 28 i 29 de maig. El primer d'aquests estan cridats a participar a la manifestació convocada a Sant Sadurní, que anirà des de les instal·lacions de Freixenet fins al consistori sadurninenc, on faran entrega a l'alcalde d'un manifest en defensa de l'ocupació i del sector. Així mateix, el dia 29 de maig es convoca la plantilla a una concentració davant el Parlament de Catalunya, coincidint amb la compareixença d'una representació dels comitès de Freixenet en la Comissió Parlamentària de Treball, en la qual es parlarà sobre l'ERO que ha presentat el gegant cabista, la situació del sector i les implicacions d'aquest expedient en matèria social, econòmica i laboral a l'Alt Penedès. Xerrada sobre el nou sistema de recollida de residus a Castellví de la Marca. L'Ajuntament de Castellví de la Marca, juntament amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, programen una xerrada per donar a conèixer el nou sistema de recollida de residus que s'implantarà abans de finalitzar l'any. La Mancomunitat Penedès-Garraf, a través del Servei d'Educació Ambiental, presentarà el nou model. Des de l'Ajuntament es fa una crida a participar-hi perquè es considera que es tracta d'una bona ocasió per resoldre dubtes i conèixer com col·laborar per fer una gestió més eficient i sostenible dels residus. La xerrada es programa per aquest dijous a les 8 del vespre al Polivalent de la Múnia. CUNIT constitueix la Comissió Municipal de Festes. El passat dilluns al vespre es va celebrar la reunió constitutiva de la Comissió Municipal de Festes de CUNIT, un nou òrgan participatiu que neix amb la voluntat de crear un espai estable de debat i treball entorn al disseny i l'organització de les festes majors del municipi. La comissió està formada per 11 membres, 3 representants polítics i tècnics municipals i 8 membres procedents d'entitats i associacions vinculades a les festes locals. Aquests últims s'hi han incorporat a través d'un procés obert de sol·licitud de participació amb l'objectiu d'afavorir la implicació activa del teixit associatiu. Durant la sessió constitutiva es van presentar les funcions de la comissió i les normes de funcionament recollides al reglament aprovat pel ple de l'Ajuntament del passat 25 de juliol. També es va acordar el calendari de reunions per aquest any amb especial atenció a l'organització de la Festa Major d'estiu i la Festa Major d'hivern. El Festival Calima torna del 17 al 19 de juliol a Vilafranca després de 14 anys sense celebrar-se. L'objectiu de l'Ajuntament de Vilafranca és reinventar aquest festival i ser un aparador de les expressions musicals que arriben a casa nostra des d'altres països del món i també des de Catalunya. Amb el lema Un Festival Particular, el Calima és una aposta clara per la diversitat de propostes per a tota mena de públics. La zona exterior de l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa serà l'espai que acollirà els concerts de gran format del festival i caldrà disposar d'entrada diària a un preu de 7 euros o d'abonament per als 3 dies de 15 euros per accedir-hi a excepció del concert familiar que es durà a terme el divendres 18 a la tarda. Tant les entrades com els abonaments es posaran a la venda aquest dimecres a les 9 del matí al web d'espectacles vilafranca.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de respirar un ambient lliure de fum, prevenir el consum de tabac entre els joves i promoure l'abandonament d'aquest hàbit entre les persones fumadores són els principals objectius de la Setmana Sense Fum, programada des d'aquest diumenge i fins al 31 de maig. Des del Penedès en Xarxa volem contribuir a fer realitat aquests propòsits i per això dediquem el tema de la setmana a combatre el tabac. Ho farem de la mà de professionals de la salut, de terapeutes amb mètodes per deixar de fumar i amb un testimoni d'exfumador. Comencem explicant els recursos que ofereix l'atenció primària a tots aquells que volen deixar de fumar, parlant amb la directora de l'equip d'atenció primària Vilafranca Nord, la Rosa Canyestro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Abandonar el tabac no és fàcil. Si vull deixar de fumar i penso que sola no me'n sortiré, Rosa, què faig? Truco al 061, m'acosto al meu CAP, quin seria el protocol a seguir?
Doncs primer aprofita aquesta empenta de que tens les ganes d'aprovar, deixar de fumar i demanar ajuda. I l'ajuda tant pots trucar al 061, també t'informaran, però l'ideal és que vagis al teu metge de capçalera, a la teva infermera, que tothom tenim una assignada i que t'acompanyarà en aquest procés per donar-te tota la força perquè ho puguis intentar i aconseguir.
Un cop tenim aquesta ajuda, comença un procés. Imagino que no és ni curt ni fàcil.
És cert, és un procés dur, però de fet és la millor decisió en salut que pots tenir. Si ets fumador i vols intentar deixar de fumar, això ja et posa en una situació de contemplació, de que t'estàs contemplant la idea de poder deixar-ho, i intentar-ho no tens res a perdre. Vull dir, intentar és guanyar possibilitats perquè un dia ho aconsegueixis i acabis abandonant el tabac.
El més important és tenir-ho clar, no? Si faig el pas i demano ajuda és perquè ho he madurat i estic superdecidit.
Sí, a vegades... Jo crec que tots els fumadors s'han plantejat algun dia deixar de fumar. El que passa que saben, els fumadors, i ho sabem tothom, no?, que és un procés molt complicat, que no és fàcil, que t'hauràs de passar per unes etapes on no ho passaràs bé. I, clar, qualsevol persona es vol estalviar, no?, posar-se en aquesta situació que no serà fàcil. Però també és intentar, no? Perquè cada vegada que tu intentes deixar-ho, potser al millor no aconsegueixes la primera, però en cada intent vas guanyant fins que una vegada ja et sents preparat com per a guanyar aquesta lluita, no? Llavors, sí que hi ha diferents etapes que estan molt definides de quan una persona es planteja la idea de deixar de fumar, no? I és primer decidir-se, aprovar, després preparar-se per el moment aquest en començarà a fer aquesta deshabituació.
Mentalment, no?
Mentalment, imagino. Socialment, no? Perquè també tot això és una preparació, és com qui està preparant-se per anar a una cursa, no? Tu vols tenir moltes ganes de córrer, però al final és un entrenament que has de tenir al darrere per a guanyar, ja no de la línia de sortida, sinó aguantant en aquesta cursa, no, fins a arribar a la meta. Llavors, amb el tema de la deshabituació al tabac també és una mica semblant. T'has de preparar. Per què passarà en aquests moments on tinguis ganes, li has de comunicar al teu entorn més proper, perquè també respectin, no?, aquesta decisió i també t'animin, no?, a que puguis continuar. També t'has de desfer de tot el que els vincles que tens, no?, amb el tabac, perquè fumar és normalment un hàbit que tens en la teva vida de molts anys enrere, no? Llavors, començar una vida nova és començar una vida nova deixant enrere tot un hàbit que t'ha acompanyat. Llavors, és trencar també amb aquestes costums, aquests hàbits, no?, per començar uns de nous. Llavors, això també necessita una preparació, no? Després, plantejar-te un dia important, que serà el dia que deixaràs. El dia D, el conegut dia D, que serà el primer dia en el que no fumaràs. Ens plantegem així, perquè no fumaré mai més a la vida, perquè això, si no, ja et genera un estrès afegit increïble, no? És dir, bueno, avui no fumaré i a partir d'aquí aniré sumant dies sense fumar. I després mantenir-te, no? Mantenir-te sense fumar fins que al final arribarà un dia que ni pensaràs ja en el tabac i ja diràs, però sí, quant temps fa que no fumo, no? I ja no formarà part de la teva vida, no? Llavors és un procés, un camí que està superdefinit i que són etapes que s'han de conèixer perquè quan tu coneixes per on passaràs, t'anticipes a coses que després, pues, és que són coses normals, no? No li hem de donar més importància a una etapa i un camí.
Deies que s'ha d'establir un dia D, un dia per començar a deixar de fumar. És millor aquesta fórmula que la de començo a reduir cigarrets?
Les fórmules són les que vulgui el pacient, les que vulgui el fumador. Totes serveixen. Sí que és cert que quan tu decideixes un dia sí que ha de ser deixar de fumar, perquè no hi ha termes que siguin mitjos. O sigui, el tabac està o no està a la teva vida. I això nosaltres ho sabem, perquè al final no deixa de ser una substància molt addictiva. Tu pots pensar que tens el control de fumar menys, però al final tindràs un event, tindràs una celebració, tindràs un dia que estaràs de baixón i al final això serà el dia que començaràs a fumar més. Llavors, tu pots, hi ha grans fumadors que tenen molta dependència que sí que recomanem que baixi una mica el número de cigarretes, no? Perquè, clar, al final, passar de 100 al 0 pues, és més difícil que passar del 20 al 0, no? Llavors, si tu vas reduint, també t'ajudarà. Però a vegades, bueno, és que és molt depèn de la persona, no? Hi ha persones que són decidides i que de seguida, aquest és el dia i a partir d'aquí no fumo, no? Tenen aquesta empenta, aquesta força de voluntat. I després hi ha persones, pues, bueno, que volen, no poden, però necessiten també anar una mica ficant-se en aquesta reducció, no?
Si tens l'ajuda d'un professional de la salut, hi ha més garanties que te n'en surtis? Aquest suport és important?
Doncs sí, jo crec que la del professional i l'ajuda que puguis tenir, perquè al final també va a persones. Hi ha persones que, com et deia, que són, doncs, bueno, tenen aquesta força, no?, de voluntat i aquesta capacitat individual de tirar endavant davant de qualsevol adversitat, però, clar, tot és millor acompanyat, això està clar, no? Llavors nosaltres també anem acompanyant en totes aquestes fases, explicant que això és normal, que te sentiràs d'aquesta manera, no? Quan un et pot explicar que passaràs per aquí, però no vindrà de nou, no? Aquesta ansietat o aquestes, a vegades, a nivell de salut mental, no? Plantegues coses o tens aquesta distímia, aquesta baixó, no? Ganes de, no? Però que formen part d'aquest procés. O sigui, no és una cosa que t'estigui passant a tu com a únicament, no? És un procés que li passa a tothom. I llavors, si tens aquest acompanyament amb el professional, doncs, bueno, tens aquesta explicació, no?, a coses que t'estaran passant. I també perquè, certament, sí, hi ha molta gent que ho fa sol, sense ajuda, però ara, vull dir, és molt complicat. La majoria de la gent necessita ajuda a nivell farmacològic i això pues, necessita que hi hagi darrere un professional, també. Sobretot per anar comprovant que no tinguis cap efecte advers, que tens bona tolerància, que te l'estàs prenent bé, no? Llavors, pues, acompanyar sempre és millor tot.
Ara has fet al·lusió a un element clau, que és el tractament farmacològic. És vital en tots els casos o no sempre cal? Qui decideix si convé o no?
Decideix el fumador, perquè ja et dic, ja, nosaltres sempre donem aquesta opció de dir totes les possibilitats que tens són aquestes, ho pots fer amb voluntat, ho pots fer amb substitutius de nicotina, ho pots fer amb tractaments farmacològics que n'hi ha, ho pots fer amb, bueno, amb diferents mètodes i que sigui el pacient qui escolleix, no? Perquè tampoc no, com a professionals no podem tampoc posar... podem orientar, això sí, perquè ja veiem, depèn de com sigui el fumador, ja veiem que necessitarà ajuda, no? Però sí que sé que a vegades hi ha fumadors que diuen, no, però jo vull intentar. Tu ja veus que potser tindrà una recaiguda, però jo crec que li has de deixar aquesta oportunitat, no? Perquè pugui també una mica treballar dintre de seus aquestes resistències, no? O aquesta força, i que pugui també una mica conèixer més, no?, de com actua. Llavors, doncs, bueno, com que la decisió, si la prens, és acompanyar, i aquí ja estàs en una fase de contemplació, que això és que ho farà sí o sí en qualsevol moment, doncs acompanyar i que pugui experimentar amb les diferents coses que hi ha per oferir-li, jo crec que és interessant. I després ja anem avançant, perquè...
Hi ha llum, no?, al final del túnel. Hi ha llum,
sempre hi ha llum. I sobretot perquè no volem patir, les persones no volen patir. I ara hi ha tractaments que són facilitadors, i és veritat que et treu l'abstinència, estàs molt més relaxat, no tens les ganes de fumar, i tu amb això t'empoderes, perquè dius, ui, pues, sí que ho podré aconseguir, no? Llavors, pues, bueno, jo crec que hem d'oferir el que hi ha i que el pacient pues, pugui una mica escollir dintre del ventall que hi ha de coses a oferir.
Fins ara hem posat el focus en aquelles persones que volen deixar de fumar, però també m'agradaria dedicar uns minutets, perquè és igual d'important, posar en valor que no cal iniciar-se en aquest camí, no?, en el consum de tabac. Però quins arguments tenim per donar als joves?
Pues sembla que ho hauríem de tenir claríssim, perquè ara ja tenim molta història de tabac al darrere, no?, com per saber que ficar-se o començar o iniciar-se en el tabac no portarà res de bo, però continuen. Cada vegada pues, hi ha més noies i més nois, que, i amb totes les diferents ofertes de sistemes, no? De dispositius que et vinculen al tabac, pues, és que és una lluita, que és una lluita molt dura, eh? La que hem de tenir els professionals i tot el sistema sanitari. Llavors, arguments, que hi ha molts, eh? Jo crec que al final és una qüestió d'actitud, actitud perquè sàpigues el que t'esdevé, no? Si comences a fumar, perquè hi ha moltíssimes patologies i qualsevol patologia empitjora si està pel mig del tabac, no? I a vegades, mira, l'únic sistema que hi ha és que hi hagi, pues, això, sancions, no? No pots fumar en aquell lloc i que hi hagi prohibicions que el limitin al final al lloc on pots fumar, no? O pujar el preu del tabac, que això és una altra, no? De dir, si has de pagar més i del sou que tens, sobretot el jovent, no? Que no té tant solvència econòmica, ha d'invertir uns diners en pagar el tabac, no? Pues bueno, tot això són coses que, bueno, ens ajuden a la lluita, no? Que al final és una cosa molt particular, no? També a casa, eh? Als pares, a l'exemple que donem. Tot això importa, importa molt.
Potser més.
Més.
Que altres
més.
Coses.
Sí, sí, està comprovat. Després està la força del grup, eh? I on estigui la persona i en quin entorn. Però dona molta força. Tot això que tu també dones com a exemple i, no? I que tens el plus d'informació, no? Que al final tot això és poder, no? Com sàpiguer.
Amb la Rosa Canyestro, directora de l'equip d'atenció primària Vilafranca Nord, hem obert aquest tema de la setmana. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.
Continuem sumant veus i ara tenim un perfil farmacèutic que ens apropa a l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Saludem ja la farmacèutica Anna Ferrer, de la farmàcia Anna Ferrer de Sant Sadurní. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Doncs bé, aquí una mica nerviosa per aquest qüestionari que em fareu.
Anna, setmana sense fum, 26a setmana sense fum, se celebra del 25 de maig al 31, com a farmacèutica. Moltes vegades parlem de si són necessàries aquestes celebracions, si són importants, quina importància té que se celebrin cites com aquesta?
Doncs al final està molt bé perquè llavors ens ajuntem tot el gremi, no? Farmàcies, perquè normalment quan es fan aquestes coses també és tot el gremi sanitari, no? Des de CAPs, infermeres, associacions... Llavors dones molt més veu en aquest tema. I fas que no sigui un tema individual, sinó que passi a ser un tema col·lectiu, de salut pública. Mm-hmm. Llavors això està molt bé.
Anna, des del CAP i des de les farmàcies, ara ho comentaves, no? Treballeu molt conjuntament en temes com el deixar de fumar. Pensava, no, que fa uns anys fumar era com que donava un cert estatus, no? I ara, gràcies a Déu,
ja no.
Ja no és així i s'ha convertit en tota una realitat i en deixar de fumar s'ha convertit en una necessitat.
Exacte. Jo me'n recordo, o sigui, jo quan era petita, no, i havia anat de viatge a Estats Units i en l'avió es podia fumar. O sigui, és que era una passa que deies, això ara, t'és impensable dir... 8 hores dins d'un avió, amb tabac, amb fumar allà, que tenia, sí, només a la zona dels lavabos es pot fumar, però clar, el fumar estava allà. I això era algo normal i tots ho teníem, i ara, en canvi, ens xoca molt. És com allò, no?, que abans deia, no, és que lligo més si tinc un cigarro a la mà, no?, i et dono foc, i vols un cigarro, no?, era com el joc nocturn, no?, que es feia...
Sí, sí.
Això, clar, parlem ja, tenim uns anys, no?, ja està allà. I ara, en canvi, això ja no. Sí que ara trobem... També s'ha de dir que amb la gent jove fan això del vapeo, no? Fan els vaps, que també ja s'estan sortint molts estudis i moltes cosetes, tampoc és saludable. I ja quan es fan aquestes campanyes sense fum, també es diu, no? Bueno, tampoc vapejar és bo, no? Igual que el fumant i les cigarretes electròniques. Ja vas una mica abarcant-ho tot, perquè tot té la seva toxicitat. Al final estàs inhalant alguna cosa dins del teu cos que és artificial.
Parlem una mica de tractament per deixar de fumar, d'acompanyament. Què hi ha a dia d'avui? Jo crec que hi ha moltíssimes coses, ara ens ho explicaràs.
Sí, sí, sí que hi ha moltes coses. O sigui, ja des de partir, no, de, que això jo ja no tocaria, però el tema d'acompanyament emocional, el fer aquell tractament, no, més terapèutic, de dir, pues, bueno, els inputs positius, anar fent, no, que això pues, a vegades hi ha grups ja que ho fan, no, i des del CAP t'ho poden fer com un tema ja més de psicologia que et poden anar ajudant per aquest cantó. Després, des de la farmàcia es toca molt, es fan els programes, nosaltres tenim el servei de desintoxicació tabàquica, i ja toques més amb el que seria la teràpia substitutiva de la nicotina, que serien allò que coneixem, no? Els pegats, els xiclets, els caramels... Però ho fas amb acompanyament, perquè sempre de situacions tabàquiques és molt bo que hi hagi un acompanyament. És com deia, ara actualment és una cosa col·lectiva, no? Ja no és una cosa de que és que és aquella persona que ha de deixar fumar i si vol ho fa i si no, no. No, has de tenir la força de voluntat, però a més hi ha la part de, que necessiten ajuda perquè és una addicció al final. Llavors, sol, home, 100%, no es pot fer perquè si no la gent deixaria de fumar com si res i no hi hauria tantes problemàtiques. Llavors, hi ha tot això. Llavors sí que també, segons l'edat, potser focalitzes més a un tipus de tractament o un altre. Gent jove o així, no dones medicació ni teràpia substitutiva. El que fas és més el tema de patir reptes, de veure els beneficis a curt termini, no? De dir, mira, doncs com esportivament en aquest partit de futbol, per exemple, mira que bé que aguantes, o en el bàsquet, o si una noia, no, que fan rítmica, doncs mira com pots, no? Rendeixes millor, no et canses. Veure molt aquesta faceta, com també el teu estatus, la teva aparença, no? Vull dir que fumar ja no és el que deies abans, no? De, ja no sóc la més guai perquè fumo, el més guai perquè fumo, sinó que igual, si no ets fumador i ets superesportista i tal, encara ets més guai, no? Aquí els que juguen a hockey són com els campiones, no? Doncs seria una miqueta això. Llavors ja, quan anem augmentant l'edat, ja anem passant a terapies substitutives, però ja és de, a partir de 40 anys o així sí que normalment ja es tira cap a la medicació, perquè ja costa més. I igual que també ja tires altres tipus, també els estats motivacionals que busques són diferents. Amb una persona de 30 anys, igual li diràs, escolta, mira, per la teva salut, sí, a termini, però pensa que tindràs millor fertilitat, pensa que el teu nivell econòmic serà millor. Una persona de 50 anys, així, igual el motives més dient-li, escolta, aquesta tos persistent que tens et disminuirà. Aquestes crisis asmàtiques que tens o aquesta por que agafes o tot això, reduiràs i milloraràs. El sistema, o sigui, el tema salut a cada edat és diferent. I una persona gran ja vigiles amb quina medicació donaràs, una persona de més de 60, perquè ja el nostre metabolisme és diferent. Llavors, segons quina medicació pot interactuar amb la seva crònica o no la buidarà del seu sistema amb la mateixa rapidesa que una persona més jove. Per tant, s'ha de controlar i s'ha de veure a cada edat què és el que podem recomanar i el que hem de recomanar.
Parlaves, Anna, d'alguns dels aspectes, no, que influeixen fumar, òbviament, en capacitat pulmonar. Parlaves també de fertilitat, de la pell. Són coses que potser sabem, no, que el tema pulmonar, aquest,
el sabem
molt clar. Fertilitat i la pell, per exemple, són dues coses que poder ens passen més desapercebudes, però també hi són.
Clar. Sí, o sigui, ja es veu que el fumar disminueix aquesta capacitat, vull dir, debilita el tema d'espermatozois, de la fecundació, o sigui, tot això queda debilitada. I el tema de la pell, bueno, es veu, una persona sempre fumadora té un to de pell com apagat, sempre diu, color cenizas, diu, no?, moltes vegades, i el seu to, i realment, quan deixen de fumar, els canvia, o sigui, és una de les coses que una persona fumadora, quan està deixant de fumar, al principi, una de les coses que veu més ràpid és que la seva capacitat pulmonar augmenta bastant ràpidament, no al 100%, però es nota un canvi molt ràpid, que, ostres, com respiren, si fan esport, que, ostres, aguanten molt millor, i el seu color de pell. El seu to de pell, de seguida, és que d'una cosa molt ràpida, els hi canvia. I al final, la imatge ens és molt important, perquè a nosaltres ens agrada veure'ns bé. Tu et lleves pel matí, et mires al mirall i t'agrada veure't bé. Si no, és que, ostres, quina mala pinta, et desanimes. O sigui, veure't bé t'agrada. Llavors, és una cosa que nosaltres, per exemple, ens diem, mira't al mirall i mira't la teva pell com canvia, perquè sentir-te bé i veure't bé és un input poderós per continuar un tractament, sigui del que sigui.
Mm-hmm. Per la gent que ens estigui escoltant i siguin fumadors, vulguin deixar de fumar, perquè aquesta també és una altra, de vegades no volen deixar de fumar. Aleshores, el primer pas és voler deixar de fumar. Per on els diries, Anna, que han de començar? Quina és la primera passa després de voler deixar de fumar?
Clar, és que primer de tot és, a veure, com ho dèiem, no? O sigui, la força de voluntat. La força de voluntat ha de ser-hi, no? O sigui, la persona ha de voler deixar de fumar. Si no vol deixar de fumar, és fracàs absolut. La següent passa és que preguntin i que busquin ajuda. Poden anar al CAP, poden anar a les farmàcies que facin el programa de deshabituació tabàquica, que ho fem pràcticament la majoria, jo crec. I demanar l'ajuda i demanar què poden fer i quines alternatives. I sobretot no tenir por a recaure. Perquè una addicció té recaigudes, és part d'això, si no, no serien addiccions. Per tant, que no tinguin por, que no passa res. Vull dir, que la qüestió és començar a fer. Llavors, posar-se bé els objectius, no? Plantar-se per què vull fer-ho, no? Poden haver-hi 50.000 objectius perquè tinc una patologia i m'han dit que haig de deixar fumar per millorar, que avui, perquè sanitàriament, o sigui, de salut, em trobo que si, ostres, doncs rendiré millor ara amb el tema esportiu, que està molt de moda, o bé perquè a casa vull donar exemple, no? Perquè no vull que els meus fills fumin, o simplement per ensenyar-los a dir, escolta, quan et proposes una cosa, ho pots fer, no? I dic, doncs mira, jo tinc aquest hàndicap i el faré, i ja veureu, i donar com un exemple. És que poden haver-hi moltíssims motius. I tenir-lo clar, nosaltres de la farmàcia sempre recomanem aquell motiu, posar-lo a la porta de la nevera i enganxar-lo. Perquè és la frase motivacional que et donarà cada dia el recordatori de, ei, estàs fent això per això. I la nevera és el lloc que sempre anem a agafar qualsevol cosa.
Sí, sí.
Per tant, és allà. Igual que també t'has de plantejar, llavors ja comences el tractament, hi ha una sèrie de fases per fer-ho. Llavors s'ha de buscar un dia en el que decideixes ja que deixaràs cap que no fumaràs cap cigarreta. I, bueno, segons el tractament que vagis a fer, doncs, bueno, ja hi ha pautes concretes i diferents a fer-ho, que això ja, quan es fan els acompanyaments, ja es mostren. Tant si és medicació, amb teva recepta mèdica, i que vas amb els metges, o aquí al CAP, que hi ha les infermeres especialitzades amb el tema de desactuació, o bé a la farmàcia amb la teràpia substitutiva de la nicotina. Llavors, hi ha unes pautes a seguir, i vas marcant com un calendari, vas fent uns petits exercicis de, bueno, vas marcant quantes cigarretes fumes, intentes fer uns intercanvis, abans de deixar fumar, fas una feina prèvia, perquè després tot sigui més fàcil, perquè la cigarreta hi ha unes que les fas per plaer, perquè t'agrada fumar-te-les, i altres és simplement per costum. Que, mira, quan vaig a buscar el pa, ja estic caminant i engego una cigarreta, doncs potser aquesta la pots canviar d'una altra manera, no? I s'han de buscar cosetes per anar fent aquest joc.
Prenem bona nota de tot això, Anna. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, celebrant aquesta setmana sense fum. Que vagi molt i molt bé, i fins la propera.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.